Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 9 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa gairebé una hora des de Cadaqués, en un dia que no es pondrà fins a l'entorn de les 7 de la tarda al canal Altra Punta del País. Ha sortit, certament, podem confirmar-ho, tot i que bona part del país no el veiem, perquè, aleluia, plou i neva a aquesta hora del matí, i ho fa bé, i ho fa de forma generalitzada. De seguida Martí Olivera se'ns en dona tots els detalls, però és l'episodi, el d'avui, el d'ara mateix, de precipitacions més importants dels últims mesos. No serveix, òbviament, ni podem somiar-ho, per fer un tomb a la sequera, però sí que perquè no empitjori. De seguida els detalls, molt benvinguts al que ara mateix és la bona notícia del dia. De seguida en parlarem, com també de la ressaca del 8 de març, ahir que el moviment feminista va tornar a sortir al carrer, però a la vegada un alcalde, de seguida us ho expliquem, de les Terres de Lleida, va ser ahir també, dia 8 de març, detingut per violència masclista. En parlarem també. Però abans, permeteu-me res, un minut per complir també amb el dol nacional d'una generació al voltant de la notícia que sabíem fa cosa de 24 hores. La mort d'Akira Toriyama, el dibuixant i dissenyador japonès que es van aprendre tots els nens catalans que van ser nens als 80 i als 90. Un nom en japonès que es deia amb perfecció per part d'aquestes criatures dels 80 i dels 90. Ahir es va saber que ha mort el creador de Bola de Drac i del Doctor Slump a l'edat de 68 anys. Probablement per una generació anterior a la meva, en aquest cas, a la generació que van ser nens als 80 i als 90, Bola de Drac no ha significat res, o sobretot la recorden o bé perquè els seus fills ja estaven enganxats o bé perquè va arribar a ser una mena de mal de cap nacional que fins i tot va arribar a portar al debat polític quan es va voler censurar la violència d'una sèrie que no s'entenia i que va ser punta de llança del manga a Catalunya. Per una generació posterior, probablement en la decadència del Club Super 3, Bola de Drac no va ser més que un record del qual parlaven els germans grans. Però cal no perdre de vista que l'arribada d'aquestes dues sèries a Catalunya és d'una transcendència absoluta. No hi ha només perquè no s'entendria la dèria o la penetració cultural del manga a Catalunya, el propi Saló del Manga no existiria sense Bola de Drac, a Catalunya, però a Europa també, sinó per un àmbit probablement més important encara, que és el de la normalització lingüística. El doblatge a Catalunya, en català, de Bola de Drac al Super 3 és equivalent a la feina que va fer dècades enrere Joaquim Ventalló traduint en català el Tintín. El que passa que per una altra generació. En Vegeta va ser per molts el nostre capità Haddock. Si Haddock renegava amb crits com llamp de rellamp o mariner de terra endins o sàtrapa o aquell meravellós rostit d'ectoplasma amb allioli, Vegeta va normalitzar que a Catalunya un malvat dels grossos, pogués insultar el ritme de manefla, merda seca, baliga balaga o el seu clàssic vés a prendre un got de llet que l'entona. Milers i milers de nens castellanoparlants a dins i fora de Catalunya van aprendre i van entendre que Satanàs Cor Petit era molt millor que Piccolo, o que Son Goku feia Kamehamehas i no Onda Vitals, o que somiaven convertir-se en superguerrers i no en Super Saiyajins. Akira Toriyama, com a mínim, hauria hagut de tenir una mena de creu de Sant Jordi, algun reconeixement a Catalunya. La contribució dels traductors de la sèrie és una obra que va permetre un somni que avui, vist en perspectiva, tot i que allò ens semblava normal, avui sembla més lluny, que és una cosa tan senzilla com que a Catalunya els nens, vinguin d'on vinguin, neixin on neixin, trobin que és normal jugar al pati en català, somiant en ser superguerrers, en fer superatacs, amb llum, amb foc i amb destrucció. Descansi en pau, Akira Toriyama. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs a la pluja i la neu que afecta a tot Catalunya, avui de manera més generalitzada en el que és l'episodi més important dels últims mesos. Protecció Civil i Trànsit han emès avisos d'alerta, per tant, molt de compte amb els desplaçaments per carretera. La cota de neu pot baixar per sota dels 1.000 metres i les zones on més plourà i nevarà seran el Pirineu, Girona i Barcelona.
Coincidint amb el 8M i les manifestacions a tot el territori, els Mossos, atenció, que van detenir ahir l'alcalde de Puigverd a Lleida, Josep Solsona, per un delicte de violència masclista. Segons ha avançat el diari Segre, la detenció va ser ahir al migdia, dia 8 de març, i estava previst que passés la nit a comissaria, pendent de comparèixer davant del jutge.
També pendents de la primera manifestació després de l'acord per la llei d'amnistia entre el govern espanyol, Junts i Esquerra. Aquest migdia hi haurà la manifestació a la plaça de Cibeles, a Madrid, sense presència dels principals dirigents del PP que estan reunits a Còrdoba. Mentrestant, Pedro Sánchez demana confiança en l'amnistia i assegura que hi ha govern per estona.
Pendents també del Pròxim Orient, perquè l'ONG catalana Open Arms, Proactiva Open Arms, sortirà avui a les 4 de la tarda des d'un port de Xipre cap a la Franja de Gaza amb 200 tones d'aliments de World Central Kitchen, el projecte del xef José Andrés. És el primer vaixell a arribar-hi després que la Comissió Europea ha autoritzat un corredor humanitari pel mar.
I comença el compte enrere pels Oscars. Demà a la mitjanit, hora catalana, Los Angeles acollirà la gala en una nit que pot ser històrica pel cinema català, que té 3 nominacions, 2 per la Societat de la Neu de Juan Antonio Bayona i una tercera per Robot Dreams.
Pel que fa als esports, victòria del Barça per la mínima davant el Mallorca, 1-0 amb un golaç de Lamine Yamal al tram final de partit. Abans, a la primera part, Gundogan havia fallat un penal. Els blaugranes se situen segons, provisionalment, a 5 punts del Madrid, a l'espera del que facin el conjunt blanc d'una banda i el Girona de l'altra. Els gironins reben l'Osasuna avui a les 9 del vespre a Montilivi, un partit que es perdrà i Angel, que estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa. Fora del futbol, Carlos Alcaraz ha debutat aquesta matinada en victòria a Indian Wells, ha superat l'italià Matteo Arnaldi.
Ara són les 8 i 7 minuts. I com us dèiem, ja està en marxa l'episodi de pluges més importants dels últims mesos. De seguida repassarem tot el que va donar de si la celebració del 8M, també les novetats de l'amnistia o del nou corredor humanitari que dèiem que té accent català per fer arribar ajuda a Gaza per mar. Però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
És la notícia del dia ara mateix. Ja plou a gairebé tot el país, ho està fent bé. Feia mesos que no podíem parlar d'un dia de pluja generalitzada a tot el país. Ens hauríem d'anar segurament al setembre del 2022... fa un any i mig per trobar un dia semblant al d'avui. Per tant, dia important. Aquesta nit i matinada ja hem tingut una primera tongada de precipitacions importants que s'espera que es mantinguin durant tot el dia bona part del país. Serà un dissabte, sens dubte, passat per aigua, que també haurem de parar atenció a la neu perquè es mourà entre els 1.200 i 1.400 metres, però que en alguns punts del Pirineu podria baixar per sota dels 1.000 metres. Martí, un dia de pluja, d'allò que em dieu, o que us agrada dir els meteoròlegs, d'anar fent com feia molt de temps que no teníem.
Sí, en algunes comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Cerdanya, sí que és veritat que el maig-juny van ser mesos plujosos, per tant no fa ni un any d'un episodi de pluges que va donar una mica d'alè d'aire fresc en aquestes comarques pel que fa a la pluja, però al conjunt del país arrosseguem aquesta sequera estructural i un últim episodi important en remunta a finals del setembre del 22, per tant aquest any i mig enrere. Recordareu els aiguats de Santa Tecla, Tarragona, aquell dia,
sí,
més de 100 litres per metre quadrat, amb alguns problemes, però a comarques com Osona, la Garrotxa, el Berguedà, el Ripollès, hi van caure de 50-70 litres per metre quadrat, una aigua molt ben caiguda a les capçaleres, però que pràcticament no s'ha repetit en aquests últims 16-18 mesos en algunes comarques, sobretot del centre i del nord del país. I avui sí que tenim i ho hem de celebrar, aquesta pluja i aquesta neu que cau amb ganes al Pirineu a partir d'uns 1.200 metres, tot i que en algunes valls estan avant fins al fons de les valls, fins a 700-800 metres. Per exemple, si fem un repàs ara mateix de les comarques pirinenques, estan avant, per exemple, a la Vall Fosca, però també a l'Alt Urgell fins al fons de les valls. És el cas de la Seu d'Urgell, a gairebé 700 metres d'alçada, torna a nevar avui, també ho està fent a la Vall de l'Avança, a l'Alt Urgell, també a la Vall de l'Horta, al Solsonès, a l'Alt Berguedà, en el cas de la boca sud del túnel del Cadí, a Bagà, a 800 metres d'alçada, i està nevant, per tant, molta precaució. També està nevant a Sant Pau de Segúries, a la Vall de Camprodon, també fins i tot a Vidrà, al nord d'Osona. Per tant, la neu pot aparèixer per sota puntualment dels 1.000 metres i això portar algunes complicacions en carreteres del nord del país. Per tant, precaució, equipaments i més enllà de la pluja i la neu que s'ha de repetir durant tot el dia a Barcelona, Girona i el Pirineu, més ja escassa a Ponent i al sud, també un ull a l'estat de la mar, amb onades que poden trencar amb força, ja ho estan fent a molts punts de la costa, onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada i també aquest vent que es deixa sentir amb ganes a moltes zones, sobretot elevades. Per tant, precaució i aquests avisos de perill d'intensitat de pluja, fins i tot d'acumulació de pluja, perquè al voltant del Montseny i les Guilleries és on podria ploure més avui i es podrien superar puntualment els 80 o 90 litres per metre quadrat. Una regada fantàstica per aquesta zona, que després tindria resposta segurament a alguns rius i posteriorment a alguns embassaments, i també amb aquest avís de protecció civil amb l'alerta del pla Neucat per aquestes nevades que poden deixar més de 20 o 30 centímetres per sobre dels 1.400 metres.
Mirant els mapes i els radars ara mateix, Catalunya és una taca verda, que en diuen, no? És una taca de precipitació gairebé al 70% del país ara mateix, a aquesta hora, sota les precipitacions. Això vol dir que anirà sent així durant tot el dia i més concretament, dius que són Barcelona i Girona i Pirineu les comarques on ha de ploure més, en quines quantitats?
Sí, amb aquestes quantitats de 20, 30, 40 litres per metre quadrat a moltes comarques. Sí que és veritat que Ponent i el sud quedaran una mica al marge i potser en cauran més al voltant de 10, 15, però sí que el prelitoral de Barcelona, la Catalunya central, interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, podem tenir acumulats al final del dia de 40-50 litres per metre quadrat a moltes poblacions. I atenció amb aquest gruix de neu per sobre dels 1.200-1.400 metres, perquè seran moltes hores de nevada. Ja ens informen, per exemple, de l'Alt Berguedà, la zona de Gósol, als peus del Pedraforca, la nevada ja agafa empenta, però, insistim, es presenta fins al fons de les valls, a Bagà, a Sant Llorenç de Morunys. Per tant, un ull, és dissabte, molta gent amb moviment a la carretera, precaució, equipaments, zones més habituades a la neu com el Pirineu, però les cotes altes també hi està arribant aquesta nevada, que serà la més important a moltes estacions d'esquí, ideal per tancar ja doncs, la recta final, encara amb els dies de Setmana Santa.
En tot cas, mentre ho celebrem per una banda, evidentment, però des de totes les autoritats es demana la precaució, perquè en aquest escenari de nevades també el Pirineu i Prepirineu s'ha activat ja el protocol d'alerta Neucat, també els avisos per mal estat de la mar, Protecció Civil insisteix a la població que cal seguir les recomanacions, sobretot si s'agafa el cotxe, sobretot els conductors que es desplacin, com deia el Martí, per les carreteres de Pirineu i Prepirineu. Protecció Civil a Llei demana que s'informin de les previsions meteorològiques concretes de l'estat del trànsit abans de viatjar i recorden que davant de nevades cal extremar precaucions i portar cadenes al cotxe per si de cas. També recomanen viatjar acompanyats i de dia. Aquesta hora, de fet, a part d'algunes carreteres d'alta muntanya, ja és obligatori dur cadenes en altres vies on potser no és tan habitual. El cas de la carretera BB-4031 entre Castellà de Nuc i Toses, és a dir, el Berguedà i el Ripollès, també la zona del Solsonès i l'Alt Urgell, ara hi ha cal dur cadenes a la C462 entre la Coma i la Pedra i Ruixent, i també atenció a la N260 entre Sort i la Seu. A més, molt pendents també de la C16 a l'Alt Berguedà, ara hi ha un avís de circular amb precaució per neu i gel a Bagà, a la boca sud del túnel del Cadí, i també pot complicar-se la circulació de les pròximes hores a la C13 al Pallars Sobirà. Aquestes són les recomanacions també, anar amb compte, anar amb precaució també a l'hora d'agafar el vehicle en un dia que sobretot hem de celebrar que caiguin aquestes precipitacions. Això és al llarg del dissabte. Diumenge ja és una altra història, suposo, no?
Sí, és un dia que quedarà una mica de ressac, és a dir, tindrem el típic dia de primavera amb més clarianes al matí, nuvolades que tornaran a descarregar ruixats al migdia i a la tarda al centre i al nord de Catalunya. Per tant, a Ponent i al sud ja més al marge, més sol, amb vent de mestral, però sí que tindrem inestabilitat i es repetiran els ruixats, però seran això, xàfecs, tronades. No serà un dia gris, plujós, d'anar fent com avui que va plovent tot el dia, sinó que tindrem aquesta pausa i quedarà inestabilitat amb alguns ruixats, però atenció, de neu, altre cop a partir d'uns 1.000-1.200 metres, i la setmana que ve, en principi, no s'hauria de repetir aquesta situació.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
30 segons i un quart de 9 del matí, els embassaments que segur que creiran les pluges d'aquest cap de setmana, també els boscos, les zones més assedegades ara mateix del país, però encara caldrien molts i molts episodis com el d'avui per refer-se o per revertir la situació de la sequera. Precisament en espera de més precipitacions, a partir d'avui comença un dispositiu especial al pantà de Sau per mirar de regular l'accés dels vehicles que volen entrar i aparcar a l'espai natural de les Guilleries a Bassona. Tot plegat perquè en les últimes setmanes s'ha disparat l'afluència de gent. Fins al dia 28 d'abril, des d'aquest cap de setmana fins al 28 d'abril, cada cotxe que vulgui accedir a la zona d'esplai del pantà durant el cap de setmana haurà de pagar 5 euros i les motos 2 euros. La directora del Parc Natural de les Guilleries, Sònia Llobet, ha explicat a RAC1 que era l'única solució possible davant l'allau de gent que cada cap de setmana anava fins al pantà, però l'alcalde de Vilanova de Sau, Jaume Orris, creu també en declaracions a RAC1 que és una mesura innecessària.
Hem tornat a notar doncs, una altra allau de gent que ve cap aquí. Llavors estem tenint des d'aquests últims caps de setmana els aparcaments plens des d'allà al voltant de quarts d'onze a les onze, quarts de dotze del matí els caps de setmana.
A mi no em poden dir que contenen 90 aparcaments plens. Ah, aquí no pot entrar ningú més. I diem que el pantà de Sau està massificat. Això és mentida.
Per reservar aparcaments s'haurà de fer a través del web de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Un quart de nou. I de seguida parlarem de les manifestacions multitudinàries ahir al Dia de la Dona, però coincidint amb el 8M, avui ens hem llevat amb la notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un alcalde català, l'alcalde de Puigverd de Lleida, un petit poble de les comarques de Lleida, acusat d'un presumpte delicte de violència masclista en l'àmbit familiar. La notícia l'avança al diari Segre. L'alcalde és Josep Solsona, de Junts per Catalunya, alcalde de Puigverd de Lleida, del Segrià, des de l'agost del 2022, després d'una moció de censura contra la llavors alcaldessa d'Esquerra Republicana, Sandra Barberà. Segons el diari Segre, els Mossos van detenir ahir l'alcalde al migdia i hauria passat a la nit a la comissaria. Hi ha una investigació oberta. En les pròximes hores, l'alcalde haurà de declarar davant dels agents i de l'autoritat judicial. Justament el diari també explica que el mes passat aquest alcalde, Josep Solsona, de Puigverd de Lleida, ja va aixecar polèmica per unes declaracions on criticava les associacions de dones. Va dir que una associació només de dones era sexista i que en una societat igualitària no haurien d'existir associacions ni femenines ni masculines. Precisament ho va dir en una formació sobre igualtat i no discriminació per personal de l'administració pública. Pendents, evidentment, de com evoluciona aquest cas, que, com dèiem, va passar ahir, en plena jornada reivindicativa del Dia de la Dona, del 8M, i qui també va aixecar polseguera per unes declaracions coincidint amb el 8M va ser ahir Isabel Díaz Ayuso. La popular la va tornar a dir de l'alçada d'un campanar. Va dir que cal crear un dia internacional de l'home perquè són les principals víctimes de la violència. Ho deia ahir.
El 93% de les víctimes de accidentes laborales també són homes i el 80% de les víctimes assassinades també lo són. No sé quan és el dia del home per hablar de tot esto. Jo crec que no hace falta. Y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas.
Díaz Ayuso, que va anar després un pas més enllà, va denunciar que el feminisme s'ha convertit en un atac constant als homes i desmereix les feministes actuals insinuant que no pateixen tant com les d'anys enrere.
Con el movimiento feminista, que quería la igualdad ante la ley, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, la maternidad, entre otras cuestiones, organizado por personas que no pasaron por las mismas dificultades ni de lejos, ni conocían la realidad sobre la que se asentaba el movimiento original.
Tot això ho deia en l'acte institucional del 8M de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Declaracions polèmiques que el president espanyol va respondre hores més tard. Pedro Sánchez, de fet, li va recordar a Ayuso que si arriba a ser presidenta de la Comunitat de Madrid és gràcies a la lluita feminista.
Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
La sortida de tot Ayuso, que va marcar de ple els discursos de la jornada del 8M, a banda de Sánchez, també va encarregar contra les seves declaracions als representants de l'esquerra que ahir al vespre eren manifestant-se a Madrid. A la capital d'Espanya el feminisme va sortir al carrer, dividit, sobretot en dues grans manifestacions que van recórrer al centre de la ciutat i van assistir 34.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000, segons les entitats feministes convocants. Ho va seguir tot plegat Roger Parciva. Roger, bon dia.
Sí, bon dia. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, a la manifestació no esmenta Díaz Ayuso, però apunta cap als riscos que amenacen els drets de les dones.
Hay un problema global, que es la extrema derecha y sus políticas negacionistas que pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas situaciones y posiciones que creíamos ya habíamos resuelto.
També a la manifestació, qui la va precedir en el càrrec, Irene Montero, contesta així a la presidenta madrileña.
Pues yo le diría, amiga, date cuenta, ¿no? No va a venir a la mani, me parece, Ayuso. Pero amiga, date cuenta.
Es lo que le decimos las feministas cuando una persona, especialmente una mujer, pues está viviendo situaciones de discriminación por ser mujer, pero a lo mejor no se da cuenta o incluso lo justifica.
Altres, com la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, preferien deixar de banda Ayuso i l'última polèmica de la presidenta popular per centrar-se en les reivindicacions del Dia de la Dona.
Tots aquests retrets a Ayuso també van arribar des de la manifestació, que per cert va ser més gran a Barcelona que no pas a Madrid. Els partits catalans van alçar la veu contra aquestes paraules d'Ayuso perquè consideren que dona ales al masclisme. En parlaven Raquel Sans per Esquerra, Lluís Amoret al PSC i Laura Borràs de Junts.
Recordar-li a la senyora Ayuso que el Dia dels Homes són els 365 dies de l'any i dir que amb lideratges com els de la senyora Ayuso el que tenim és el millor aliat pel patriarcat quan les dones deixem de morir pel simple fet de ser dona. Quan aconseguim, evidentment, la igualtat real, doncs ja en parlarem.
Les xifres són la realitat que vivim i que coneixem i per la qual cal treballar per transformar-les.
Com dèiem, la protesta a Barcelona va ser més gran, 40.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 100.000 segons l'organitzador, l'organització que es va manifestar ahir pels carrers de Barcelona per reivindicar el Dia de la Dona. L'acte central va ser Arc de Triomf, amb missatges que van anar més enllà d'aquestes reivindicacions feministes, van ser un clam contra el racisme, l'extrema dreta i els conflictes com la guerra palestina. Ho seguia tot plegat, Cesc Giró.
Problemàtiques globals que van compartir protagonisme amb les reivindicacions d'igualtat i contra les violències masclistes pròpies del 8 de març. Manifestants i impulsors reivindiquen, de fet, que són xacres especialment cruels amb els drets de la dona. Al llarg del recorregut, la simbologia lila, que tenia tot el passeig de Gràcia, onejava al costat de banderes de Palestina. A l'escenari es va posar l'accent a les desigualtats i a les violències que pateixen les dones davant l'auge de nous masclismes i l'extrema dreta.
Volem papers per totes i perquè cap persona és il·legal, les feministes fem vaga i denunciem la violència estructural, racista i colonial.
L'ultradreta i el feixisme avancen impunament i amb una violència desfermada contra persones i pobles a molts llocs del món.
L'acte va combinar parlaments i música molt present tota la tarda, mentre de fons s'escoltaven diverses batucades que es feien sentir entre els manifestants que anaven arribant a Arc de Triomf.
Gràcies, Cesc. Aquesta mobilització a la capital catalana, per cert, que va acabar amb una mica de tensió i un enfrontament. Aquest era el moment en què dos grups de dones s'encaraven. És una petita baralla que va començar quan un grup va cridar consignes com ser dona no és un sentiment, un càntic que nega que es puguin reconèixer les dones trans com a dones. Un altre grup van acusar-les de transfobes i algunes d'elles van arribar fins i tot a les mans mentre membres de l'organització intentaven posar-hi pau. I ahir, coincidint amb el 8M, el Ministeri de l'Interior va decidir comunicar que amplia el sistema de vigilància per dones maltractades. El govern espanyol va anunciar que té l'objectiu de vetllar especialment per les víctimes més reticents a denunciar, perquè estan sota una situació d'amenaça evident. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Tot això fa referència al sistema Biogen, que és el que estableix el sistema de protecció policial per víctimes de violència masclista. S'amplia tant el període de protecció, quan suposadament ja no hi ha amenaces, com la protecció a dones coaccionades que ho denuncien. L'anunci és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Este protocolo de actuación mejora la calidad de las valoraciones del riesgo que se realizan sin la colaboración de la víctima y se ha convertido en un valioso instrumento para activar los procedimientos de protección cuando la mujer es reticente por distintas circunstancias a denunciar los hechos.
Y un altre canvi important, quan una víctima tingui un risc alt o extrem d'agressió per part de l'exparella, aquesta valoració no es revisarà, només es traurà la protecció quan se sàpiga que l'agressor ha mort o ha abandonat Espanya.
Gràcies, Armenteres. El Consell de Ministres, que ahir també va aprovar la llei contra el tràfic i l'explotació de persones, un text que aborda tots els tipus d'abusos però que posa el focus en la prostitució i en els matrimonis forçosos. I a Catalunya, coincidint també amb el 8M, la Generalitat va anunciar ahir que fins a 315.000 dones s'han descarregat ja el codi QR per rebre el material menstrual gratuït a les farmàcies. 100.000 ja l'han rebut, ho explicava des de la manifestació de Barcelona la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
L'acció La meva regla, les meves regles està sent un èxit. Tenim més de 315.000 codis QR descarregats i d'aquests 150.000 dones ja han anat a les farmàcies amb 100.000 productes ja lliurats i 50.000 que seran recollits en les properes hores. Es demostra així que era una acció necessària.
Segons el departament, és una mesura que ajuda a posar fi a la pobresa menstrual que a Catalunya afecta una de cada 5 dones. I per cert, ahir en plena celebració del 8M sabíem també que a Marbella, a Màlaga, el jutge ha deixat en llibertat 5 homes acusats d'haver violat en grup una noia de 26 anys. Hauria passat dimarts i ahir a la tarda, poques hores després que els arrestessin, el magistrat va decretar-ne la llibertat condicional per tots 5. Tot i això, la policia segueix investigant, Aurora Rodríguez, la implicació de cadascun d'ells en la suposada agressió.
La violació hauria passat de nit a l'hotel on s'allotjaven els 5 homes fa tot just uns dies. Una primera hipòtesi apuntava que l'agressió es va fer després de drogar la víctima, tot i que finalment la justícia andalusa ho ha descartat. Tots els presumptes violadors d'entre 19 i 33 anys són estrangers i 3 d'ells de nacionalitat alemanya. En aquest sentit, tots haurien de comparèixer cada dia al consolat espanyol de les ciutats on viuen. Recordem que en cas d'agressió sexual, les víctimes poden trucar al telèfon 900 900 120, atenció a la violència masclista, o al 112 per rebre atenció i ajuda.
5 minuts i dos quarts. Mentrestant, avui estem pendents al Pròxim Orient de la sortida d'un vaixell que és el vaixell de l'ONG catalana Open Arms cap a la Franja de Gaza. Es convertirà aquest vaixell de l'organització catalana en la primera embarcació que hi porta ajuda humanitària per mar en el conflicte d'Israel i Palestina. És un avançament, sembla, del corredor humanitari que ahir va anunciar la Comissió Europea. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la missió sortirà a les 4 de la tarda avui des de l'Àrnaca a Xipre i arribaria al port palestí d'aquí a 2 dies, després de fer un recorregut de més de 380 quilòmetres. L'embarcació portarà un carregament de 200 tones d'aliments de World Central Kitchen, el projecte del xef José Andrés.
Sí, és una iniciativa pròpia d'Open Arms i World Central Kitchen que es va començar a gestar ja fa 2 mesos. Es pot efectuar ara, després de l'aval de la Comissió Europea per obrir un corredor marítim humanitari a Gaza, amb el vistiplau també d'Israel, i després que els Estats Units anunciés dijous el pla de construir un port surant davant de la franja. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat la iniciativa de les ONGs.
I'm very glad to see that...
Estic molt contenta de veure que avui es posa en marxa una prova pilot. La col·laboració que comença avui amb World Central Kitchen, a qui els vull agrair de tot cor la seva feina tan incansable i tan important.
Whom I want to thank wholeheartedly for their tireless and so important work.
La ruta per mar s'ha convertit en una de les esperances per la comunitat internacional després que Israel s'hagi negat a obrir les fronteres terrestres per poder-hi entrar menjar i medicaments. Les dues ONGs avancen que l'objectiu és que, un cop construït l'embarcador a Gaza, la ruta continuï operativa i puguin arribar-hi més vaixells.
Per cert, que en les últimes hores, encara parlant d'aquesta ajuda humanitària que arriba a Gaza, ha tingut un efecte inesperat. 5 persones han mort per l'impacte del paracaigudes defectuós que no s'han obert i han caigut sobre una multitud, aquestes ajudes, aquestes capses, una multitud de gent que esperava l'ajuda. Segons han informat les autoritats palestines, també hi havia diverses persones ferides. El govern palestí insisteix que l'arribada d'ajuda per aire és inútil i torna a reclamar que s'obrin vies terrestres per posar fi a la situació de fam, entre moltes altres necessitats de la franja. Tot i aquestes reclamacions, ahir l'exèrcit nord-americà va llançar de nou més ajuda humanitària per aire. És el quart llançament que efectua des, en aquest cas, el país nord-americà a la franja enmig de la catàstrofe que s'hi viu. Això mentre falten poques hores perquè comenci el Ramadà i les negociacions per aconseguir un alto el foc a la Franja de Gaza continuen encallades. Malgrat la pressió de la comunitat internacional, Estats Units inclosos, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat clar que aturar la guerra suposaria perdre-la, cito textualment. Per tant, torna a girar l'esquena a una treva i confirma que l'exèrcit hebreu continuarà atacant en qualsevol punt de l'enclavament, també al pas fronterer de Rafah, on es refugien milers i milers de civils. Minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. L'ofensiva contra l'amnistia també està en marxa des de diverses capes de l'Estat, d'entrada al carrer, perquè avui mateix, avui al migdia, està convocada al centre de Madrid una manifestació contra l'amnistia. És la primera després que dijous el PSOE i els partits independentistes segellessin al Congrés el text definitiu de la llei d'amnistia, que s'ha d'aprovar la setmana que ve de forma definitiva. La convoquen, aquesta protesta, diverses associacions, entre elles S'ha Acabat, Citizens Pro Europe o Convivència Cívica Catalana, i està previst a partir de les 12 del migdia a Cibeles. Demà al migdia també hi haurà una manifestació similar, en aquest cas a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Això sí, qui no hi anirà a cap de les dues és la plana major del PP, que aquest cap de setmana reuneix els seus barons a Còrdoba. Mentrestant, l'ofensiva contra l'amnistia també està arribant als tribunals. La Junta d'Andalusia ha anunciat que ja prepara el seu recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia. El govern andalús, que controla el PP, com sabeu, denuncia que l'amnistia és un greuge contra la seva comunitat. I per això el seu portaveu, Ramón Fernández Pacheco, anunciava que mouran fitxa.
Una persona que carece de cualquier credibilidad, que ha institucionalizado la desigualdad entre territorios a través de una ley que jamás debiera ni siquiera plantearse. Desde la Junta de Andalucía estamos preparando recursos de inconstitucionalidad. Haremos lo que tengamos que hacer para defender el interés general de Andalucía, que pasa también porque todos los territorios tengamos igualdad de condiciones.
També s'ha mostrat un cop més contra l'amnistia un dels barons més crítics al PSOE, Emiliano García Page, que la defineix com una mala llei.
El egoísmo es lo que se esconde detrás del independentismo. Egoísmo. Hasta se van a terminar equivocando. Por mucho que se diga y por mucho que algunos den saltos de alegría, los procesamientos van a seguir. Pero eso se verá. Y se va a ver, además, espero que no tardando mucho.
El govern espanyol, però, manté que l'amnistia és una via imprescindible per millorar la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat. De fet, Pedro Sánchez ho equiparava als dubtes que ara fa 5 anys van generar els indults.
Que esa decisión valiente que tomó el gobierno de España ha sido positiva para la sociedad catalana y también para el conjunto de la sociedad española. Y yo le pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la ley de amnistía, como pudo ver con dudas también los indultos, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa.
Per la Moncloa, aquesta amnistia obre una nova etapa de relacions entre el PSOE i l'independentisme i posa el aval foc que amb l'aprovació de la llei Pedro Sánchez té corda per estona a Madrid. Arnau Manlleu, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol reivindica l'amnistia i té coll avall que la llei allisarà la legislatura.
I van a ser 4 anys més. Le pese a quien le pese. Se le hará muy largo a la oposición.
Pedro Sánchez retreu al PP que vagin sempre un pas per darrere. De fet, retreu als populars que ara, després de la seva gestió amb l'independentisme, mirin cap a una altra banda.
Es que aquellos que fueron responsables de esta crisis institucional y territorial, como fue el Partido Popular, no se sienta interpelado, sino que incluso se sienta ajeno a una crisi que ells contribuyeron a alimentar.
El PP, però, fa com si sentís ploure i denuncia un suposat xantatge de l'independentisme. Feijóo assegura que els populars són l'única alternativa.
Es cierto que el gobierno de España se sienta acorralado, atenazado y chantajeado, pero el Partido Popular no. Es un partido que no ha negociado la dignidad de la nación española jamás.
Aquest cap de setmana, justament, Feijóo reuneix a Còrdoba la plana major del PP, Ayuso inclosa, per coordinar una resposta conjunta contra l'amnistia.
L'altre gran dubte, però, és saber, un cop s'aprovi, com s'aplicarà l'amnistia, sobretot aclarir a qui beneficia exactament. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia Carlota Guindal dient que potser Carles Puigdemont no es pugui beneficiar de la llei a curt termini. Diu la redactora, en aquest cas de Tribunals de La Vanguardia, que això és el que pensen alguns jutges, que diuen que en el cas de l'expresident es podria deixar en suspens l'aplicació de la llei durant un llarg període i es podria convertir la seva efectivitat en un procés ardu i complicat. Doncs bé, justament sobre aquest aspecte, l'aplicació de la llei, la Moncloa, Junts i Esquerra tenen opinions bastant diferents. El govern espanyol calcula que la llei podria aplicar-se a 372 persones implicades al procés. L'independentisme creu que és molt més alta la xifra, Arnau.
Sí, amb l'amnistia encarrilada, la Moncloa comença a fer números. Parla de gairebé 400 independentistes beneficiats per la llei. Obria la veda Félix Bolaños a TV3.
Necesitamos una ley de amnistía que cubra por completo a todas las personas que están involucradas. Según los números que tenemos en el gobierno, son 372 personas que tienen causas penales pendientes.
Li responia a La Sexta des de Junts, Josep Rius, assegura que la Moncloa es queda molt curta.
Hay diferentes cálculos. Lo que se ha dicho en muchísimas ocasiones es que había miles de personas que podían estar afectadas, pero yo creo que se acerca a 1 milliard de persones les que se podrien ver beneficiades per esta llei d'amnistia.
I el PP, mentrestant, es posa les mans al cap amb aquests números. Això sí, Borja Semper pronostica que els jutges tombaran l'amnistia.
I aunque ahí veamos la política española muy enmarañada y demasiado obsesionada con los intereses de los independentistas y de Pedro Sánchez, el Estado de Derecho funcionará. Confiamos en la judicatura española. Tenemos un sistema y unos jueces en España absolutamente profesionales que aplican el derecho, sobre todo cuando estamos hablando de casos de violència.
La setmana que ve el Congrés enviarà l'amnistia al Senat i allà el PP podrà frenar-la durant 2 mesos.
8:34, i és que el PSOE, gràcies a Arnau, estan més que interessats que l'amnistia prosperi i que es parli sobretot de la tramitació de la llei per poder segurament deixar en un segon pla tot el cas Koldo. Tot i així, avui la premsa, sobretot l'editada de Madrid, continua donant detalls i detalls de la presumpta trama de corrupció que esquitxa l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos pel cobrament de comissions per la venda de mascaretes a la pandèmia. Avui el Mundo cita textualment Koldo García, diu que un dels principals implicats d'aquesta trama, de Koldo, ja ha avisat que pot empastifar la imatge de l'actual secretari general del PSOE, Santos Cerdán. Segons declaracions a les quals ha tingut accés al diari, no és una entrevista, sinó declaracions del que hauria dit Koldo García, va traslladar a alguns membres de l'anterior etapa del Ministeri de Transports que està disposat a tirar de la manta contra Santos Cerdán i, en concret, hauria dit que si no es porta bé, acabaré amb ell. Hauria dit Koldo García sobre el número 3 del PSOE, frases que hauria repetit com a mínim dues vegades. Mentrestant, el ministre de Transports, Òscar Puente, admet que se sent decebut per l'actitud de José Luis Ábalos. Li retreu el mal que ha fet el PSOE, ho deia a la SER.
Personalmente, con mucho desgarro, porque hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho, ¿no? Y lo veo con bastante dolor. Yo creo que hay gente que no està a l'altura del partit al que pertenece.
Puente, per cert, que no descarta fer més cessaments al Ministeri en funció de com evolucionen aquestes investigacions. 8 i 35 minuts, i en aquest context de tensió política es lliura una triple baralla o batalla per la negociació dels pressupostos. Una al Congrés dels Diputats, una al Parlament de Catalunya i l'altra a l'Ajuntament de Barcelona. En totes tres hi participen pràcticament els mateixos actors. A Madrid, el govern de Pedro Sánchez confia que amb la llei d'amnistia encarrilada podrà tirar endavant els seus comptes. De fet, ahir el president espanyol donava per fet que s'aprovaran fins al 2026. Ara bé, els partits independentistes aprofitaran aquesta negociació per esgarrapar també demandes. Avui llegim a Carlos El País que fons d'Esquerra expliquen que volen tancar algun traspàs simbòlic, com podria ser la comissaria de Via Laietana a Barcelona, que els republicans volen convertir, com sabeu, en centre de memòria històrica. També exigeixen més inversions per infraestructures i, pel que fa Junts, segons el diari, posen el focus en el pacte fiscal. Els de Carles Puigdemont que volen aconseguir un model de finançament semblant al de Navarra o al País Basc. I a Catalunya aquest cap de setmana, això és pel que fa a les negociacions dels pressupostos espanyols. Els catalans, els de la Generalitat, aquest cap de setmana sembla que ha de ser clau per arribar a un acord. El govern i els comuns continuen negociant, intercanviant propostes per veure si és possible arribar a algun pacte un cop hi han arribat al pacte Esquerra amb el PSC. De moment, les dues bandes tenen l'elefant a l'habitació, que és el Hard Rock, i que mentre van avançant en altres punts, aquest projecte encalla a qualsevol mena d'entesa. Tot plegat mentre el calendari pressiona, perquè dimecres que ve el Parlament vota les esmenes a la totalitat, Adrià Santasusagna.
Tot apunta que anirem a una negociació d'última hora i d'infart pel govern pels pressupostos. Això, si els acaba aprovant. De moment, ja hi ha l'esmena a la totalitat dels comuns, que ha de ser el seu soci, a la que s'hi podria afegir amb tota probabilitat dilluns la de Junts per Catalunya. Les dues parts van parlant i negociant sobre la sisena hora, el menjador escolar, més diners a la sanitat, punts en què sí que es va avançant. Ara bé, les converses amb els comuns s'encallen i s'aturen quan s'arriba al Hard Rock. Volen que el govern públicament renunciï al projecte, cosa que la Generalitat no pensa fer. Argumenten que ara mateix el Hard Rock està en mans dels funcionaris, que són els que han de fer els informes ambientals i el pla director, i que aturar-ho suposaria prevaricar i una multa milionària. I des del govern es guarden encara la carta Yolanda Díaz, trucar-la i deixar clar que si els seus del Parlament no aproven els pressupostos, Esquerra tampoc ho farà a Madrid. Sigui com sigui, encara hi ha temps de negociar fins al mateix dimecres, just abans de votar les esmenes. Unes esmenes que, si tiren endavant els pressupostos, quedaran en paper mullat.
Gràcies, Adrià. Doncs bé, sobre aquesta carta sota la màniga, aquest as que deia l'Adrià, en parla avui a La Vanguardia, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, diu que la sorprèn que els republicans es pensin que el pressupost de la Generalitat es decideixi a Madrid.
Jo crec que aquí Esquerra Republicana no hauria de perdre de vista que qui està bloquejant els pressupostos catalans té un nom molt concret, que és Salvador Illa, i jo he de dir que a mi el que em sobta és que un partit català com Esquerra Republicana es pense que els pressupostos de Catalunya es decideixen a Madrid, i aquí sí que vull ser molt clara, els pressupostos de Catalunya es decideixen a Catalunya.
Doncs mentre encara no s'han decidit a Catalunya, qui tampoc li surten els números per tirar endavant els seus números, els seus comptes, és Jaume Collboni, a l'Ajuntament de Barcelona. Els comuns insisteixen que no donaran suport al PSC de Barcelona si abans no tanquen un acord per entrar al govern municipal. El PSC ho vol molt complicat i demanen anar per parts i, de moment, que se centrin només en els comptes, Laia Colomer.
Sí, a menys de dues setmanes per la votació dels pressupostos de Barcelona, Jaume Collboni encara no té tots els vots assegurats. De moment a la butxaca ja té els d'Esquerra i ara totes les mirades estan en Barcelona en Comú, que insisteix per activa i per passiva en tancar un acord de govern abans de la votació dels comptes. La regidora Janet Sanz lamenta que l'alcalde s'hi oposi, mentre que el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, ho veu pràcticament impossible.
Ja vam fer un xec en blanc per la investidura, hem fet un altre xec en blanc per l'aprovació inicial dels pressupostos, no farem un xec en blanc que posa en risc les polítiques importants de la ciutat.
Crec, sincerament, bastant difícil, malgrat entenc i puc respectar els elements condicionants que ells posin, que ara en 15 dies fem un govern.
Un nus que cal desencallar abans del 22 de març, el dia que està prevista la votació dels pressupostos. Si no tiren endavant, es convocarà una moció de confiança i si cap altre candidat té els vots suficients, Collboni continuarà d'alcalde i automàticament se li aprovaran els comptes.
I per cert, gràcies, Laia, ha tancat definitivament la porta a governar amb Jaume Collboni i Xavier Trias. Això després de setmanes sense cap reunió amb el PSC per parlar de pressupostos. Ho anunciava ahir el portaveu de Trias per Barcelona, Jordi Martí.
Hem descartat completament en aquests moments formar part de cap equació que tingui a veure amb la governabilitat de la ciutat. Hem vist com han tancat un acord amb Esquerra Republicana i estem veient com es barallen cada dia amb els comuns. Aquesta no és la nostra pel·lícula.
A hores d'ara els de Trias també aposten per votar en contra dels pressupostos municipals. I arribarem a 3:15, quan queden 24 hores pels Premis Òscar.
Agbar t'ofereix aquest espai.
Demà a la mitjanit, hora catalana, arrenca la gala dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood. Nit històrica per al cinema català que arriba als Òscar amb 3 nominacions. 2 per La Societat de la Neu, la pel·lícula del J. Bayona, que opta a millor pel·lícula internacional i també millor maquillatge i perruqueria. I també la nominació de Robot Dreams a millor pel·lícula d'animació. A les portes d'una nit, esperem per recordar, els dos equips es preparen pel que pugui arribar. Ha parlat amb ells l'enviada especial de RAC1 a Los Angeles, Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Juan Antonio Bayona, que es podria convertir en el primer director català en guanyar la preuada Estatueta Daurada, explica que arriba relaxat als Oscars. Creu que el premi són els 200 milions de visionats de la pel·lícula Netflix arreu del món i confessa que no té discurs preparat. El que sí té clar és el que espera de la nit de demà.
El que més il·lusió em fa és veure els meus pares als Oscars, perquè mai els més de 80 anys que tenen els dos, veure'ls amb l'esmoking i amb el vestit que es posarà la meva mare em fa moltíssima gràcia. Pensa que mai s'havien imaginat que ells arribarien als Oscars.
Pablo Berger, director de Robot Dreams, somia en el moment en què el seu nom soni a l'escenari.
¿Solo 24 horas? No, de momento no estoy nervioso, te voy a ser sincero. Sé que los nervios van a empezar justo cuando empiece la gala y cuando suenen esas fanfarrias que tienen todas las entregas de premios. ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí sí que me voy a poner cardíaco.
Els dos equips atenen avui les últimes peticions de premsa abans de la important nit de demà.
Tot plegat a les portes, com dèiem, d'una gran jornada pel cinema que comença a la mitjanit, hora catalana, que podreu seguir en directe a RAC1. Farem un desplegament especial a partir de les 11 de la nit demà amb tota la tropa dels pantalleros del Via Lliure. També hi serà Antoni Vall i serà Pep Prieto, els habituals dels Oscars a RAC1. La Maria Cusó des de dins del Dolby Theater de Los Angeles. Per primer cop RAC1 és a dins de la gala dels Oscars, i amb Jordi Basté també des de Los Angeles. Després empalmarem amb el Món a RAC1, edició especial des de Hollywood.
Agbar t'ha ofert aquest espai.
I encara parlant de cinema, avui també sabrem si el cinema català continua amb el seu domini a Màlaga, el Festival de Cinema de la Ciutat Andalusa, que dona a conèixer avui al migdia els guanyadors de la 27a edició, i ho fa sense una gran favorita a la Biznaga d'Or, amb algunes produccions impulsades des de Catalunya entre els que tenen opcions a premi, i no seria sorpresa. 8 de les últimes 10 guanyadores a Màlaga tenien participació catalana. Més detalls enviat especial de RAC1 a Màlaga, Udal Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, pel·lícules cuinades a Catalunya com Estiu 1993, Les Niñas o Els dies que vindran s'han endut la Biznaga d'Or els últims anys a Màlaga. Aquest any, una de les que presenta més opcions és Segundo Premio d'Isaki La Cuesta, que ha entusiasmat públic i crítica amb la seva peculiar biografia de Los Planetas. Una altra de les cintes que sona amb força és La Casa, que es va endur el premi Feroz Puerta Oscura, que voten els periodistes. En aquest cas, coproducció valenciano-madrilenya, que compta amb David Verdaguer com a protagonista. protagonista. L'actor català, per tant, també serà un dels candidats als premis actorals, on els grans favorits són Javier Gutiérrez i Luis Zahera, amb el seu magnífic duet A Pájaros, una altra de les produccions catalanes destacades. I pel que fa a les actrius, la batalla podria ser entre María Vázquez i Patricia López Arnaiz, protagonistes de Los Pequeños Amores i Nina, respectivament, dues de les altres coproduccions catalanes que podrien sorprendre. Sigui com sigui, aquest migdia sortirem de dubtes.
Tot plegat, gràcies, Eudald. Mentre hi va ser un dels grans protagonistes del dia, Quique Maillo.
Por favor, necesito ritmo.
Soy Xavi.
El director de Barcelona que va presentar fora de concurs l'esperada Disco Ibiza Loco Mía, pel·lícula que vol ser un viatge a la Ibiza dels 80 i que té la participació de Netflix, Eudald.
El nou film de Quique Maillo narra l'auge i el declivi de la banda que va triomfar mig món a finals de la dècada dels 80, banda creada per tres catalans i que va acabar desfent-se per les disputes entre el líder del grup, Xavier Font, i el totpoderós productor musical, José Luis Gil, uns personatges que al film interpreten Jaime Lorente i Alberto Amán. El director explica a Barracú que, tot i que han ficcionat alguns passatges, han volgut ser fidels a la realitat.
Més enllà dels aconteixements o de l'anecdotació, que el 90% és més o menys així. Nosaltres volíem parlar dels temes de les llibertats, volíem parlar de què fàcil o no fàcil segueix sent traslladar a la societat el que ets, explicar-te com això et penalitza.
Disco Ibiza Loco Mía arribarà als cinemes el proper 17 de maig.
3:15 del matí, encara en l'àmbit audiovisual, el món de la cultura plora la mort del creador de Bola de Drac, Akira Toriyama. El seu estudi ho va anunciar ahir, malgrat Toriyama va morir el dia 1 de març. De fet, el seu funeral ja s'ha celebrat amb la presència únicament dels familiars més pròxims.
L'autor dibuixant del famós manga tenia 68 anys i ha mort per un vessament cerebral. Més enllà de ser el pare de Son Goku, el japonès també és el creador d'altres mangas que han marcat tota una generació a Catalunya, com Doctor Slump.
Ja està aquí, ja arriba Arolé.
Feia 45 anys que Toriyama es dedicava al món del manga i l'anime. L'any 80 va publicar el primer volum de Doctor Slump i mentre editava els capítols va crear Bola de Drac, que va fer la volta al món. A Catalunya va arribar als anys 90, primer amb les aventures d'en Goku de petit a Bola de Drac, després amb Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i el 2015 Bola de Drac Super. Aquest any està previst que s'estreni Dragon Ball Daima.
Hi ha una pila de personalitats del món del manga, doncs recordaven la figura de Toriyama. Entre de les persones que també el van recordar hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va agrair a Toriyama el fet d'haver pogut riure, somiar i jugar amb els seus personatges i a sobre en català. Avui al Via Lliure, que recordarem la figura de Toriyama amb l'actor de doblatge que li posava la veu a Son Goku, Marc Zani, amb la veu d'en Vegeta, Joan Sanz, i també amb el divulgador de la cultura japonesa especialitzat en manga, que hi hem parlat una pila de vegades, Oriol Estrada, a partir de les 12 del migdia. Si voleu afegir-vos aquesta mena de dol nacional al voltant de la mort d'Akira Toriyama, podeu enviar-nos records o experiències del que recordeu de les èpoques en què veieu Bola de Drac o el Doctor Slump, enviant notes de veu molt breus, si us plau, al WhatsApp del Via Lliure, al 606-25-64-39, 606-25-64-39, notes de veu breus al voltant de Toriyama o també tuits a través de la xarxa social.
La fera al balcó, jo crec que li han fet falta. Llei de l'avantatge, la mínima mal entra a l'àrea, frena, continua la mínima mal, el xut! Gol! Gol!
Qui es va posar la disfressa de superguerrer ahir va ser Lamine Yamal, superant el Mallorca amb aquest golaç 1-0, el golaç de Lamine Yamal que fa que el Barça agafi una mica d'aire abans de rebre dimarts el Nàpols a la Champions. L'extrem, joveníssim, adolescent, juntament amb Pau Cubarsia han estat els principals protagonistes del partit d'aquesta nit passada. El conjunt blaugrana, que se situa després de la victòria contra el Mallorca per la mínima, se situa provisionalment segon de la Lliga, 5 punts del Real Madrid. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Sense fer el seu partit més brillant, Lamine Yamal va demostrar la seva fusta de crac amb només 16 anys per treure's de la màniga un golaç amb rosca espectacular per marcar les diferències i donar-li els 3 punts al Barça. Era el minut 73 i abans Gundogan havia fallat un penal a la primera part i l'equip no havia trobat la fluïdesa necessària per estar còmode davant d'un Mallorca combatiu. En aquest context va erigir-se un altre cop una exhibició de Pau Cubarsí, molt fort en els duels davant els experimentats Morici i Larín i clau en la sortida de pilota amb només 17 anys. Que els dos millors de l'equip siguin els més joves i no els més veterans, quin significat té? Respon Xavi.
Destaquen perquè són diferencials. Cubarsí és diferencial. Té 16 anys, 17, i juga amb una jerarquia doncs, de veterano. I Lamine, doncs, sense fer el millor partit d'ell de la temporada, doncs, ens marca la diferència, no? És capaç de retallar i posar-la a l'esquadra. Els altres també han estat bé. El que passa que estem davant de dos futbolistes que poden marcar una època al club.
Xavi va celebrar haver deixat la porteria a zero i va remarcar que les sensacions futbolístiques eren prou bones com per rebre el Nàpols. Rafinha, que va haver de ser substituït, només té un cop i estarà disponible per dimarts.
Lamine Yamal, gràcies Marta. 16 anys, Pau Cubarsí 17, dos adolescents que fan funcionar el Barça, almenys en la jornada d'ahir. Aquest partit és el que marca també l'anàlisi avui de la premsa, Pau Bonastre.
Sí, un partit dels dos joves que acaparen els titulars, tota la premsa va en la mateixa direcció, destaquen la genialitat de Lamine per desencallar el partit i també la fiabilitat defensiva de Cubarsí. En el cas de l'extrem, li atribueixen la funció de rescat del seu equip després d'un partit del Barça amb dificultats per generar en atac. També llegim referències a Bola de Drac. Carles Ruiz Pérez de La Vanguardia titula Superguerrer al rescat i fa un símil de la situació del Barça amb l'argument de la sèrie, recordant que l'esperança de la humanitat era en mans d'un noi que va anar creixent a base de superar reptes.
El Barça, que ara mateix, com dèiem, amb poders de supercarrer o no, és 2 punts per damunt del Girona, que avui a les 9 de la nit rep l'Osasuna Montilivi.
Els gironins, ara tercers, recuperaran la segona plaça en cas de victòria, un partit que es perdrà lesionat Yangel, que estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa, però pel qual els blanquivermells recuperen els centrals David López i Blin. Mitchell, que es va mostrar molt optimista amb el rendiment de l'equip en el que queda de temporada, reconeixia que els faria mal acabar fora de la zona de Champions.
Per mi no. Pero a nivell de club, d'equip i personal, crec que seria un cop molt fort, molt fort.
El rival dels gironins, l'Osasuna, arriba a Montilivi situat a la zona mitjana de la classificació i després de sumar 10 punts dels últims 12. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1. Avui juguen 3 partits més de primera, València-Getafe a les 2 del migdia, Cádiz-Atlètic de Madrid en 4:15 de la tarda i Granada-Reial Societat a 6:45. El Madrid jugarà demà a la tarda davant el Celta i a la Lliga Femenina el Levante Les Planes es veurà les cares amb el Granada a les 2.
Gràcies, Pau. Fins demà. 9 minuts i les 9 del matí. Mentrestant, en plana de successos, continua oberta la investigació per saber si el cap humà que es va trobar dijous a Badalona és o no d'un veí de Vic que va desaparèixer a finals de gener. Els familiars diuen que el van veure allà per última vegada i s'han ofert a facilitar mostres d'ADN per comprovar-ho. De fet, aquestes proves seran claus per identificar la víctima. Ara bé, segons explica Tura Soler al Punt Avui, a part de saber de qui es tracta, el cas té una pila d'incògnites al damunt, com ara on és la resta del cos, quina va ser la causa de la mort. Ahir els Mossos continuaven rastrejant tota la zona, però no van trobar-ne ni un rastre. A més, tampoc s'ha detectat cap lesió que li pogués provocar la mort. La periodista explica que la hipòtesi amb què treballa la investigació és que la víctima no va patir cap decapitació, sinó que el cap es va desmembrar del cos. Precisament els Mossos reben cada dia 10 denúncies per desaparició. Cada dia. La immensa majoria, el 98% dels casos, s'acaba trobant el desaparegut en qüestió. De mitjana, però, la policia catalana treballa cada dia en 75 cerques en marxa. Són dades dels Mossos que indiquen també un augment de la reincidència. Valentiñigo.
6 de cada 10 persones que van desaparèixer l'any passat ja ho havien fet abans. Són més que altres anys i es tracta sobretot de persones ingressades en residències o centres de salut mental que no tornen després d'una sortida. La caporal Laura Villanueva explica que la majoria, 8 de cada 10, acaben tornant els primers 3 dies.
Són persones que es troben en un centre, en una institució. És un centre de salut mental. Aleshores, és cert que normalment són persones que per nosaltres són persones molt vulnerables i aleshores tornen. de forma voluntària.
Entre els casos més excepcionals hi ha les desaparicions criminals. L'any passat els Mossos van investigar el d'una dona i un home, a qui finalment es va trobar morts, i s'ha resolt el cas, i dos casos més que segueixen oberts. A més, gràcies a noves tècniques de la policia científica, l'any passat van identificar 17 cadàvers de persones que constaven com a desaparegudes.
Un de cada quatre desapareguts l'any passat són, per cert, adolescents que marxen de casa. Un 7% persones grans amb problemes de demència, justament el cas d'una dona francesa, que els Mossos avui explicaven que han localitzat fa poc a Altafulla, al Tarragonès, desnodrida i sense diners a 700 quilòmetres de casa seva, enmig de l'AP7. El cap d'investigació dels Mossos de Tarragona, Marc Bayón, destaca la importància de portar elements que identifiquin la gent gran.
Detectem que entre les peces de roba portava el que semblaria ser una codificació associada a un codi QR i que ens apunta al que seria un centre hospitalari a la població de Grenoble, França.
Ara la policia intenta esbrinar com s'ho va fer per fer tot aquest trajecte, aquests 700 quilòmetres sense recursos. I encara plena de successos, 6 minuts a les 9, avui fa exactament un mes d'aquest moment. Va ser el 9 de febrer el 9 de febrer passat quan a Barbate, a Cádiz, una narcollanxa embestia una embarcació de la Guàrdia Civil i matava dos agents mentre, ho sentíem ara, un grup de gent animava els narcotraficants. El crim va provocar una gran commoció a tot l'Estat i l'oposició va sortir en tromba per recriminar el govern d'Espanya que al sud de la península han perdut per complet la batalla contra el narcotràfic. Doncs bé, coincidint amb aquesta dada, RAC1 ha tingut accés a les dades sobre el tràfic de drogues a Catalunya, de totes les substàncies il·legals que arriben per mar. La xix és la droga més comercialitzada. Els Mossos d'Esquadra alerten que cada cop en decomissen més. L'any passat en van requisar gairebé 18.000 quilos, més del doble que el 2022, que van ser uns 7.500. Concretament, el 2023 van confiscar un 135% més de xix que el 2022 i en van fer 1.300 detencions. No cal dir que és un xifre rècord pel que fa al narcotràfic a casa nostra. La droga que entra o bé oculta en grans embarcacions o bé fins i tot a través d'aquestes narcollanxes que dèiem sovint vinculades a d'altres territoris com Cádiz o Galícia, però que també estan arribant a Catalunya. Víctor Cullell.
Els municipis del sud del país alerten que l'alta presència policial al sud de la península fa cara a la desembocadura de l'Ebre sigui un punt estratègic pels narcos. En parlava RAC1 l'alcalde d'Altebre, Lluís Soler.
Hi ha entrades importants, no? Pues el que és el sud de la península Ibèrica, el sud d'Espanya, i que amb els controls intensificats que s'han fet amb els últims trems a tota la zona del sud, no? D'Andalusia, pues, moltes vegades acaben traslladant-se cap al nord. I en aquest cas, pues, suposo que un punt dèbil acaba sent el delta de l'Ebre.
A Deltebre, els últims mesos s'han requisat gairebé 800 tones de xix.
També una altra zona del país que preocupa i que està vinculada històricament al contraband és la Costa Brava, per les característiques de les cales i per la reducció d'habitants que hi ha a la zona quan fa fred durant els mesos d'hivern.
Sí, tot i que des de l'Ajuntament de Tossa de Mar expliquen que els últims anys no han notat res fora de l'habitual a la zona, l'alcalde Martí Pujals, que també és president del Consell Comarcal de la Selva, assegura RAC1 que la gran problemàtica de la zona en aquest cas són els narcoxalets.
Si nosaltres no tenim narcopisos, però tenim molt narcoxalets. Va ser a les urbanitzacions en cultius de marihuana, per qüestions urbanístiques, per qüestions climàtiques, per qüestions logístiques, estem a prop de l'AP7, a prop de la frontera, i és un fenomen, Maçanet, a Vidreres, a Lloret, a totes aquestes urbanitzacions, tenim molts cultius.
També afegeix que a Lloret de Mar, Blanes i Tossa, dels 60 delictes contra la salut pública registrats el 2022, l'any passat van augmentar fins als 150.
De tot plegat en parlarem avui al Via Lliure amb el comissari del cos, Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. Serà en temps de tertúlia. I un parell de punts més en plana de successos. Un, per explicar que ahir va ser tarda negra a les carreteres del Camp de Tarragona. En només una hora, tres persones van morir en dos accidents de trànsit. El primer, a la C31, a l'alçada de Lió, a l'Alt Camp. Dues persones que anaven en furgoneta van morir en xocar frontalment contra un camió. Pel que fa al segon accident, va ser a quarts de 6 de la tarda a Constantí, al tarragonès. Una dona de 51 anys va morir després de xocar frontalment amb una furgoneta. I mentrestant, el jutge ha arxivat de forma provisional la investigació sobre l'incendi mortal a l'edifici de València de finals de febrer, perquè no hi veu delicte. Ho ha fet després que un informe de la policia descartés que l'origen de les flames fos intencionat. També ha aixecat el secret de sumari.
Tot i això, el jutge continua investigant com va començar l'incendi. Algunes hipòtesis de la investigació apunten cap a un possible curtcircuit en un tendal de la façana. També estan sota sospita els materials de construcció que es van fer servir per aixecar el bloc, que es va construir en plena bombolla immobiliària. Mentrestant, el jutge ha autoritzat l'entrada de les asseguradores per agilitzar les indemnitzacions pels veïns afectats.
Dos minuts i les 9. De seguida la informació cultural.
El preu Lidl és el millor preu.
Mig quilo de burger meat mixta ara per 2,79. T'estalvies un 19%. I la nostra mozzarella Milbon estil italià per 0,69. T'estalvies un 22%. Lidl marca la diferència.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectar en un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes...